És dilluns, com sabeu, la tercera hora del Sant Cugat a Fons. Són els joves els que prenen la iniciativa i en l'espai del Núvol ens acompanyen amb convidat, amb propostes. Els saludem de seguida, la Irene, el Guillem, l'Oriol, el Joan. Molt bon dia, nois.
Hola,
bon dia.
Què tal?
Bé,
cap de setmana bé?
I tant.
Sí.
Sí?
Sí, estudiant, com sempre.
Sempre estudieu?
Sí, sempre, tot el dia.
Quina bona colla, eh?
Això tu, eh?
Ara m'imagino que de tant en tant els llibres es deixen de banda.
Bueno,
que també està bé, que també està bé. També està molt bé. Avui tenim convidat, tenim també propostes. Fem una mica 5 cèntims abans de presentar el nostre fenomen.
Doncs sí, avui tenim un convidat molt especial que bueno, a mi em fa molta il·lusió. Vale? I no us ho dic perquè així té més misteri. I també us portem moltes recomanacions perquè sobretot bé se'm va dir.
És veritat?
Ah.
És la setmana de Sant Madí i anireu a Sant Madí?
Claro.
Sí?
Clar que sí.
Bueno.
Ah, oi.
Nosaltres anem una mica més lluny, anem a Irlanda.
Sí, jo i el Joan anirem a Dublín amb uns amics.
Ah, sí?
A on anaves, Oriol?
A Dublín.
O sigui que aprofiteu la festivitat local per... perquè a més teniu pont.
Sí,
clar.
Ah, que bé que us ho munteu. Doncs, dit això, us sembla que anem pel fenomen?
Sí.
Sí? Vinga.
El fenomen d'avui és molt i molt especial. Tenim amb nosaltres l'Àlex Porroy, mosso d'esquadra del nostre municipi, que s'encarrega d'impartir xerrades als instituts i escoles de la ciutat sobre la seguretat a les xarxes. Ell és aquí, doncs, per parlar amb nosaltres, els joves de la ràdio, sobre els usos que nosaltres fem de les xarxes i de com n'estem de protegits. Hola, Àlex.
Hola, bon dia.
Des del teu punt de vista, què creus que és el més perillós que fem els adolescents per les xarxes?
Doncs molts cops el pitjor que podeu fer, o més perillós, és entrar en contacte amb persones desconegudes.
I com es pot evitar que la nostra informació no arribi a males mans, a persones desconegudes, com has dit?
A veure, el més important és el que vosaltres podeu fer. O sigui, la majoria de la seguretat d'internet depèn de vosaltres. I heu de ser tan prudents a internet com ho seríeu fora al carrer.
I dintre de tota la varietat de xarxes socials que hi ha, que tenim disponibles, quina és la que tu consideres més segura?
A veure, jo no penso que hi hagi xarxes socials segures, sinó usuaris segurs. El que fem més segur o no una xarxa som els propis usuaris amb el nostre comportament.
I com podem saber si una web o una aplicació és segura i no sabem que les nostres dades estan portant a llocs X que nosaltres no sabem?
A veure, no sempre és fàcil. La veritat, a vegades tu saps que les dades han passat o han anat a un lloc on tu no volies perquè s'han fet públiques o s'han publicitat d'alguna manera. No és fàcil, però bé, a veure, les xarxes més conegudes o les webs més conegudes o les aplicacions més conegudes normalment garanteixen una seguretat molt acceptable.
Doncs ara ja fa un temps que la gent utilitza molt el Núvol. És segur guardar-hi dades nostres allà, penjades?
A veure, cap màquina ni cap sistema és 100% segur. De fet, segurament en els últims anys heu vist o heu escoltat en els mitjans com han sortit fotos o informació que hi havia al Núvol de famosos, no?
Sí.
Per
sí,
tant, si algú vol entrar a un Núvol i té prou coneixements, podrà entrar. El que hem de fer, com a la resta d'internet, sigui el Núvol, el disc dur o una web, hem de vigilar quin tipus d'informació hi volquem, no? Sobretot imatges, intimitat, etc. Per què? Perquè un dia poden ser robades, agafades, explotades. Per tant, secrets, fotos molt íntimes, fotos que ens poden comprometre, no interessa, en el meu parer, volcar-les a un Núvol, igual que no interessa tenir-les a molts altres llocs.
I una pregunta, hi ha alguna manera de saber si les teves dades estan sent robades, intervingudes o el que sigui? Perquè potser tu no et dones compte, no?
Clar, a veure, és el que he dit abans, molts cops no som conscients, per exemple, de que ens han robat una foto o ens han activat una webcam, no? O tenen la nostra adreça electrònica, el nostre mòbil o qualsevol altra dada personal, fins que algú no en fa ús. Això què vol dir? Que quan ho veiem és que si ens ho han robat i quan no. Pot ser que realment estiguem més exposats del que pensem. Per tant, el consell que ja us he comentat, no? Que tot el que sigui íntim, personal, que ens pugui, no? Que ens pugui fer mal en mans d'un altre, hem d'intentar evitar exposar-ho, volcar-ho, penjar-ho, transmetre-ho per internet, d'acord?
I aquest hackeig de webcams que has comentat és molt usual, i com es podem protegir d'aquest?
És usual, a veure, és usual perquè per una banda el hackeig es procedeix a fer quan entra un virus al nostre ordinador, i avui en dia tothom tenim virus als ordinadors. Això no vol dir que tots activin les webcams. Per tant, el primer és intentar tenir l'ordinador net de virus, no? Passar l'antivirus habitualment, i ja com a mesura, últim recurs però molt pràctica, és tapar la webcam, no? Perquè no es puguin gravar en moments una mica delicats, tant a nosaltres com als que conviuen amb nosaltres. I això sí, quan destapem, no?, la webcam per fer un Skype o per fer una teleconversa, doncs vigilem el que fem o com estem, perquè en aquell moment sí que ens poden intervenir en cas de tenir un virus i en cas de que ens activin la webcam.
Justament aquesta és la pregunta que li volia fer, perquè no sabia si era una llegenda urbana, Àlex, o què, el fet de que hi ha gent que tapa la webcam del seu ordinador i la té allà per si de cas tapada.
Sí. Sí, no.
És una manera de protegir-se, també.
Sí, sí, totalment. I normalment les nostres xerrades a les escoles ho recomanem molt, perquè és molt pràctic i webcam hi ha tot arreu. Recordem que hi ha l'ordinador, a les tablets, als mòbils, darrerament a les televisions, no? Per tant, no és una llegenda, realment s'activa, però com bé dèiem, a vegades no som conscients de que ens han activat la webcam o ens estan gravant fins que un dia trobem aquelles imatges. Però clar, la gent que grava les imatges per la webcam no té cap interès en que nosaltres ho sapiguem. Segurament fan un ús privat o intercanvien amb altres persones que tenen aquests interessos.
I es podria arribar al punt que d'alguna manera intervenguessin el teu mòbil i poguessin utilitzar, o sigui, la càmera que hi ha al mòbil, o això ja és més difícil?
Sí, es pot utilitzar, perquè de fet, no sé si ho sabeu, però hi ha aplicacions que te les poden instal·lar al mòbil i poden activar l'altaveu, el micròfon, la webcam, una mica per espiar, d'acord? Per tant, tècnicament és possible, val? Com sempre hem de mirar, una cosa és que tècnicament sigui possible, l'altra és qui té interès en, no? Fer aquestes accions. I sobretot després, no només qui té interès, sinó com de fàcil li posem perquè ell ho faci. Per tant, antivirus també en els mòbils. A tot arreu on hi hagi internet, intentar tenir antivirus i intentar no captar virus.
I retornant així a les xarxes socials, quin control es té des de les institucions sobre les polítiques de privacitat de les empreses que gestionen les xarxes socials? Es prenen algunes mesures?
A veure, per part de les institucions sempre s'intenta fer el màxim possible, però hem de tenir en compte que les institucions són entitats públiques i s'enfronten amb empreses privades amb interessos econòmics. I no sempre és fàcil, no? Arribar a acords. Per exemple, com podeu entendre, moltes d'aquestes aplicacions que tots fem servir o xarxes socials tenen la seva seu a Estats Units, no? A Califòrnia. Sí, sí, sí. Llavors, no és fàcil, com podeu entendre, diplomàticament i administrativament interaccionar o negociar o arribar a acords amb aquestes empreses. Per tant, no sempre és fàcil, per tant, intentem, des de la policia i altres institucions, intentar ajudar amb el que podem, que és amb els usuaris que tenim aquí a Catalunya, no?, o a Espanya, però més enllà no depèn de nosaltres.
I què passaria si, per exemple, hi hagués un atac informàtic a una institució o una empresa privada i això provoqués que dades personals nostres acabin en males mans? Nosaltres podem fer-hi alguna cosa?
Sí, a veure, evidentment que tota empresa que guarda un valor, ja sigui econòmic o, no, o dades personals, etc., li podem reclamar. Però clar, és el que diem sempre, aquesta informació ja estarà en mans d'algú o d'alguna entitat que no sabem les intencions. I llavors és com sempre, millor prevenir que curar, sempre. Per tant, hem de vigilar sempre a qui donem i a qui no donem les dades. Hem de donar les nostres dades personals a entitats que sigui indispensable donar-les, val? Però no gratuïtament, d'acord?
No sé si... I què es fa des dels Mossos per evitar problemes a les xarxes socials, més enllà de xarxes de prevenció?
Doncs a veure, per evitar, que seria, no, la feina de prevenció, realment, bueno, avui estem fent una, no? Una acció de prevenció, però ens volquem bastant amb les xerrades, i és que les xerrades realment ens porten bons resultats, creiem nosaltres, perquè agraden molt, i bueno, invertim molta energia en les xerrades, perquè no només fem xerrades a nens o alumnes d'instituts i d'escoles, sinó a pares, d'acord? També a gent gran, també a empreses, a famílies en general, però bàsicament la nostra inversió en prevenció realment és en xerrades, en tríptics, i també si visiteu la nostra web, d'acord, mossos.cat, doncs també podeu obtenir una sèrie de consells i molta informació al respecte. És la nostra part de la prevenció.
I en aquest moment teniu molts casos d'investigació oberts per causes tipus de robatoris de dades o coses d'aquestes?
Robatoris de dades, no t'ho podria assegurar perquè no tinc dades dels robatoris de dades. I de coses d'aquestes,
vull dir, això sobre sí. Gent que li han entrat virus a l'ordinador, li han activat webcam, gent que li han robat fotografies, etc.
Sí, temes d'intimitat i relacionades amb joves i adolescents, la veritat és que sí que ens trobem denúncies. Nosaltres investiguem en base a denúncies i hi ha denúncies, sí, realment... Per desgràcia, sí.
Tinc una pregunta, i tornem al tema de les xerrades que comentaves, Àlex. Quan aneu, has comentat que teniu un públic divers, gent més gran, instituts, les escoles. En aquesta franja d'edat de les escoles i dels instituts, clar, els joves són bastant més atrevits, no tenen tants problemes. Quina és la reacció d'ells quan els hi esteu explicant els possibles problemes que es troben si actuen d'una manera que no han d'actuar? És a dir, la reacció és, jo això ho controlo, ja ho sé, o realment es preocupen perquè veuen que això és seriós?
Sí, a veure, nosaltres creiem que es preocupen, principalment perquè veuen a uns policies que venen a la seva classe, això ja els hi crea una mica d'impacte, i alhora, indirectament i directament, entenen que si ve la policia és perquè alguna cosa seriós o perillós pot estar passant. Per tant, sí que s'ho prenen molt en sèrio. Evidentment, també creiem que hi ha molta gent que es pensa que, bueno, jo ja ho sé tot, a mi això no em passa, però ja els hi diem que... Allà a la classe tothom sap de tot, però quan surts de classe i tens pressa, o en el dia a dia estàs despistat o passes un mal moment, et poden passar moltes més coses, evidentment. I també impactem bastant en el bon sentit, perquè normalment la nostra xerrada ve acompanyada de vídeos. I ja sabem avui que el jovent, els vídeos entren molt més que les paraules, encara que vinguin d'uns policies, i els vídeos són impactants. Són impactants, però són reals, si no els posaria.
I quin és el perfil de persona més vulnerable a les xarxes socials? Hi ha un perfil predeterminat que ja conegueu?
És difícil marcar un perfil, però si haguéssim de dir un, seria l'edat. És a dir, quan més jovenets són, doncs més susceptibles de ser enganyats, no? O víctimes de qualsevol altre perill. Simplement l'edat, Simplement perquè sempre els hi diem, no, aquesta metàfora de que quan ells entren a internet són els peixos més petits de la peixera, no? I això implica que encara que interactuïn amb altres persones amb més bona fe o no, sempre poden acabar abusant d'ells, intentant enredar-los, etc. D'acord? Això és com quan jugues a futbol, no? Si jugues amb gent més gran, sense voler, hi haurà el que et vulgui fer de tot, no? Però sense voler sempre la força o l'edat o la corpulència et pot fer que et faci mal sense voler, i és una mica això a internet.
I si algú obté les nostres dades, quins problemes ens pot ocasionar? Ja has dit alguns de pèrdua de privacitat o això de poden acabar sent abusats. Hi ha algun altre problema?
Dades de quin tipus, per això, serien, per exemple? Dades personals,
sí, dades personals,
de mòbils, adreces, correu electrònic... Clar, depèn de la persona que ens trobem a l'altra banda, d'acord? Perquè hi ha gent que potser li pot interessar tenir un correus electrònics, no? A vegades per enviar virus, o per, bueno, per molts motius, però aquest també pot ser un. El mòbil, bueno, també s'enviaven virus per mòbil, però tampoc se't posaran a trucar, no? I, no sé, dades d'aquest tipus, jo no li veig un excessiu perill, val? Perquè a vegades molts nois o noies ens comenten, no?, que si vindran a casa, que si em trucaran... Home, no és l'estil, això és més l'estil d'una persona coneguda que ens vulgui fer una mica la guitza o ens pugui molestar o que parles, que sigui tenim alguna atenció amb ell a l'escola o en algun lloc, potser sí que les fa servir per molestar-nos, però un delinqüent, no?, no un conegut, buscarà altres tipus de dades per fer-nos mal.
Sí. Números bancaris.
Ah, exacte, sí senyor, molt bé. Els números bancaris sí que ja és un tema bastant més delicat, eh?
I has comentat que aquí als joves els hi passes uns vídeos, perquè això entra més, no? I doncs allà que hi ha, són situacions reals de coses que han passat que impacten, no?
A veure, normalment són escenificacions, exageracions. Concretament són vídeos bastant metafòrics, no? On hi ha uns personatges que exageren unes situacions, però que alhora, malgrat exagerin aquelles situacions, el missatge és molt real i molt pràctic, d'acord? Simplement un dels vídeos que posem és un cas real, una càmera oculta que, bueno, que el que vol fer és reflexionar sobre tota la informació que donem avui en dia de manera gratuïta a internet, no? I què és el que això, quines conseqüències portarà això dintre de 5, 10 o 20 anys. Però la resta són vídeos que exageren situacions, ja dic, són molt metafòrics i estan bastant ben interpretats, eh?
I quin és el millor mètode per escollir les nostres contrasenyes i evitar que siguin fàcils d'endevinar? Perquè, clar, hi ha la típica gent que posa 1, 2, 3, 4.
Sí, o Maria 75, sí. No? Clar. A veure, la millor manera és que tingui com a mínim 8 caràcters, que siguin majúscules, no?, i minúscules, i també que tinguin algun número, d'acord? Sí, l'ideal per no recordar-se, no? Però, bueno, hem de tenir un equilibri entre la nostra memòria i que sigui complicada. De fet, a moltes webs, avui en dia, surt el grau, no? Amb una, gra...
sí.
No?
Sí.
Amb una línia surt el nivell de seguretat o no, i, de fet, a vegades, si no té uns mínims, sí, no ens deixen crear la contrasenya. Doncs aquesta seria una, però també, a certes edats, el més important és no donar-la, perquè a vegades es dona a l'amiguet, a l'amigueta, al nòvio, a no sé qui, i, clar, l'amic... o el nòvio d'avui, demà són l'enemic i... no?
Ja. Sí, sí.
I no tan nòvio, eh? Llavors, hem de vigilar això. Tampoc no deixar-les, no? No deixar apuntades en lloc, amb un pòstit, no sé, no donar facilitats, perquè a vegades... i, evidentment, noms que siguin, no? El que se'n diu a vegades, el, no? Descobrir socialment la, sí, contrasenya, que és pel teu nom o pels teus gustos, a veure què has posat... intentem que no. I l'ideal també seria que en cada aplicació o xarxa o web tenir una contrasenya una mica diferent, val? Perquè si saben una, la saben totes. Això és com les targetes de crèdit. Sí? Això és... I sobretot, també recomanem molt bloquejar-ho tot, però no només en contrasenyes, a vegades amb el mòbil, no? Bloquejar el mòbil, perquè el mòbil el portem a tot arreu i tenim informació, no?, que pot ser molt mal usada. I també a vegades es pot inclús bloquejar les aplicacions per separat. O sigui, hi ha molts sistemes de seguretat. No ens hem d'obsessionar, però sí que entendre que el mòbil, per exemple, el portem a tot arreu, o una tablet, o a vegades un ordinador portàtil, i a dins hi ha molta informació sensible, eh?
I així doncs, tenint en compte tot el que hem estat parlant, quin és el límit entre fer un bon ús de les xarxes o mostrar excessivament la nostra intimitat?
Molt bona pregunta. El límit el posa cadascú, d'acord? Però jo sempre comentaria que a veure, que hem d'anar una mica més enllà. Hem de pensar que si fem una acció per internet, ja sigui una crítica, no?, una opinió, penjar una foto, comentar quelcom, el que sigui, hem de mirar quina conseqüència tindrà allò, doncs, al cap de 6 hores, no?, al cap de 6 dies, al cap de 6 setmanes, al cap de 6 anys. O sigui, tenir una mica de previsió de què pot passar al fer això, allò. I després una cosa molt important que us he comentat abans és d'intentar no fer simplement el que feu, no? El que feu al carrer, si no ho feu allà, tampoc ho feu a internet. Si algú al carrer fa aquelles coses, però que la segueixi fent a internet, no? Però no... M'enteneu una mica?
Sí, sí, sí.
Val.
Has comentat que als nens petits els feu, els explico una metàfora que, perquè ho entenguin, que és que ells són els peixos petits.
Sí.
Però hi ha els més grans que no han nascut en el món de les xarxes socials i tot això? Hi ha alguna diferència?
Sí, a veure, què els hi expliquem? Els pares, per exemple, no? Clar, els pares és una altra història, perquè quan fem xerrades a pares notes la sensació d'inseguretat que tenen perquè com, exacte, no han estat sempre en aquell mar o en aquella peixera, veus que no saben nedar gaire. Llavors, clar, més que intentar donar coneixements informàtics, perquè nosaltres en el fons som policies, no tècnics informàtics, els intentem tranquil·litzar i sobretot que incentivin la comunicació, que també ho fem amb els nens. Una cosa molt important a les xerrades que fem és que hi hagi comunicació entre pares i fills, d'acord? O entre, és igual, entre el tiet i germans grans i els més petits. Per què? Perquè els petits saben molt d'informàtica avui en dia, no? Molt de mòbils, sí, molt de tot, però clar, d'anar pel mar, no? D'anar per la vida, a vegades els poden enredar. I llavors, als grans els hi passa a l'inrevés. Llavors, quan al nen li passa algo important, sigui molt dolent o bo, s'hauria de comentar als pares, no? Perquè sàpiga, no sé si algú l'està assetjant, algú, no sé, li està fent xantatge, algú li està fent ciberbullying, etc. La idea és aquesta, que hagi un canal obert. I els pares també, que tinguin la tranquil·litat de que no tot ho poden controlar a internet i que aprendre no tindran temps, potser, però que sí que, no? Que hi hagi una mica de pau, no? De que no els nens se sentin molt pressionats i els pares molt espantats perquè escolten i llegeixen notícies que a vegades alarmen. I en el fons tot depèn d'una bona comunicació entre pares i fills, eh? No sé si t'he respost a la pregunta.
Sí, sí, bastant
sí?
Bé.
Va.
I això que parlàvem de les contrasenyes, un cracker cibernètic d'aquests, o sigui, no un conegut, sinó algú pot, amb algun programa o alguna cosa, adivinar una contrasenya, és capaç?
Sí, és capaç. Tècnicament és capaç, és el que hem dit. Com és, són màquines i sistemes, sempre hi ha canals i carrers per arribar. Però és el que hem dit abans, també és l'interès que tingui un hacker en fer això. Normalment no ho expliquem, perquè sempre a totes les xerrades els nens, el hacker. A veure, normalment a vosaltres qui us entrarà serà un conegut o una persona que el Google ha buscat 4 o 5 cosetes, val? Però un hacker, va per a empreses, per a institucions públiques, el que vol és demostrar, no?, doncs els seus coneixements o vol transmetre un missatge, però no anirà, segurament, per ningú d'aquesta sala. I té molts coneixements, però no som del seu interès normalment, d'acord? Normalment sí. Del nostre interès són gent coneguda o a l'atzar que s'aprofita una mica dels pocs coneixements que té ell i del nivell baix de seguretat que tenim nosaltres.
Doncs molt bé. I ja per acabar, una última frase, un consell que vulguis dir als joves?
Un consell? A veure, doncs que disfrutin molt d'internet, perquè és un avenç tecnològic, d'acord? Però que vigili una mica perquè no, a internet no tot val i a vegades ens poden fer molt mal. I molts nois i nens, i nenes i joves, doncs estan allà disfrutant, que és el que han de fer, però sempre han de mirar una mica allà, no? Pensar-se les coses dos cops, a vegades, abans de fer-les, i no clicar, com dic jo, la clau està a les seves manetes, no? De què cliquen i què pengen ràpidament. Pensar dos cops, no fer el que no facin al carrer, i sobretot tenir confiança amb els pares perquè els puguin ajudar en un moment que es trobin doncs, en un ensurt.
Molt bé, doncs ens ha agradat molt aquesta visita, com a mínim, instructiva, perquè els dubtes que podíem tenir els hem resolt. Ara, potser un altre dia en tenim més i tornem a convidar l'Àlex, no?
Encantat.
Sí?
Sí, encantat de tornar.
Molt bé, Àlex, doncs gràcies per la visita. I, nois, ens preparem per escampar la boira?
Sí.
Vinga. Bé, nois, doncs arriba el moment de fer el repàs a les activitats, totes aquelles propostes que vosaltres anuncieu en aquest espai d'Escampant la Boira, en aquesta setmana que serà la de Sant Medir. Podem començar quan vulgueu.
Doncs vinga, per començar farem amb una miqueta de cinema, ja que aquest divendres passat s'han estrenat dues pel·lícules a la cartellera que estan triomfant tant a la taquilla com entre el públic i la crítica.
Els prestigiosos germans Ethan i Joel Coen han estrenat per fi nova pel·lícula, anomenada Ave César, i amb una duració de 106 minuts.
La trama està situada a Hollywood dels anys 50, on un dels grans estudis pretén fer una gran superproducció de romans protagonitzada per una gran estrella, però durant el rodatge el famós actor és segrestat.
Com no podia ser d'altra manera, el paper d'estrella del cinema, segrestada, està interpretat per George Clooney, però el film compta amb un repartiment d'intèrprets realment privilegiat i únic. Channing Tatum, Josh Brolin, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson i Tilda Swinton també hi participen. Quan deixi de tocar, que pensin els que pensen quan
faré el meu caminar. Ara dono tot el feeling per poder... També s'ha estrenat als nostres cinemes la nova pel·lícula de la famosa productora de superherois Marvel, l'anomenada Deadpool.
La duració de la pel·lícula és de 109 minuts i està dirigida per Tim Miller, que va guanyar l'Oscar per millor curt d'animació i fa el salt a la gran pantalla.
És fins avui la pel·lícula més trencadora, polèmica i menys convencional de la gran franquícia de superherois i està protagonitzada per Ryan Reynolds.
L'actor es posa a la pell de Wade Wilson, un exoperatiu de les forces especials reconvertit en mercenari, que és sotmès a un cruel experiment i adquireix poders de curació ràpida, adoptant així l'alter ego de Deadpool, un antiheroi poc convencional. Armat amb les seves noves habilitats i un humor negre i retorçat, Deadpool intentarà donar caça a l'home que gairebé destrueix la seva vida.
I del cinema al teatre, perquè el gran Goyo Jiménez veu l'auditori per presentar By the Way, que per cert significa per cert. La obra és un repàs dels seus millors moments.
El preu de l'entrada va de 18 euros a 20 euros i l'obra té una durada d'una hora i 45 minuts.
Però sobretot recordeu que, com ja us hem dit al principi, a finals de setmana ja s'han de dir. Aleshores hi ha xocolatades, balls de diverses entitats com geganters, bastoners, etc. Per descansar i agafar forces podeu llegir un llibre, aneu a veure les pel·lícules que també us hem recomanat i aprofiteu els pocs dies de festa que queden.
Molt bé, nois, doncs escampem la boira, però l'escampem ja definitivament. Tanquem la secció per avui, torneu la setmana que ve. Per cert, hem tancat el mes avui, eh?
És veritat.
29.
De febrer.
Any de...
Traspàs.
Traspàs. Doncs que vagi molt bé la setmana, que vagi bé Sant Medir, pels que hi aneu, els que marxeu més lluny també, ja ens explicareu el què. I ens tornem a trobar dilluns de la setmana que ve. Adéu-siau, bon dia.
Adéu. You raise me up.